Últims minuts, últims 12 minuts de la segona hora del Sant Cugat a Fons d'avui dimarts. Estels és la secció que abordem tot seguit amb la col·laboració, com sempre, de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Avui ens visita el Jordi Serrano, soci d'aquesta entitat. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Amb el Jordi ja vam encetar fa setmanes un cicle sobre la història de l'astronomia. Hem passat, ara ho estàvem recordant, des de la prehistòria per Egipte i Babilònia com a civilitzacions també molt influents, per l'antiga Grècia, l'últim cop que vas venir, Jordi.
Exacte.
I anem avançant i ens plantem a l'edat mitjana avui.
Exacte. De fet, he dubtat si ficar-me en l'edat mitjana o no, perquè normalment quan es parla d'història de l'astronomia, dels grecs se salta directament a Copèrnic, que són 1000 anys de salt.
Nosaltres no farem el salt.
M'he forçat a entrar, no? De fet, la paraula edat mitjana ve d'aquí, quan el Renaixement es va separar el temps amb edats, se li va posar aquest nom d'edat mitjana a tot allò que quedava entre l'antiguitat i el Renaixement. Però clar, és un període de 1000 anys i crec que val la pena mirar-nos una mica, no?
Doncs t'agraïm que no hagis volgut fer aquest salt i que no ens saltem aquest període de 1000 anys, que com diem, no són pocs com per fer el salt que fem habitualment.
Exacte. De fet, un dels temes és un cert eurocentrisme, el que sembla que el que no passa aquí a Europa doncs no passa res, no? Però faré una mica de repàs del que passava a tot el món i em aniré acostant.
Mira. Comencem per la Xina, ara que ho diem, per sortir d'aquesta teoria d'eurocentrisme.
Exacte, mira, la Xina, tenim registres astronòmics des de 1300 abans de Crist, o sigui, és gent que ja havia treballat molt amb això, que inclús havia fet descobriments paral·lels als grecs, o inclús s'havien avançat. Tenim registres d'ataques solars des del segle I abans de Crist, que aquí a Europa, doncs fins que van arribar els telescopis, no en sabíem res, no? Però és cert que no van elaborar grans teories, Eren més observadors que teòrics, no?
Per algunes coses comença.
Ah, exacte. Déu-n'hi-do.
Els maies, els inques i els asteques, Jordi, també ens portarien a parlar dins d'aquesta edat mitjana de progressos en l'astronomia.
Exacte, una altra cosa que passava en aquella època, però l'altra punta del món és tota Sud-amèrica, no? Els maies, els inques, els asteques, doncs, eren des de molt antic, observaven, predeien fenòmens, alineaven les seves piràmides, els seus edificis, i últimament s'han fet famosos pels calendaris dels maies.
Que ja ens donaven per morts.
Que ja ens donaven per morts, van previu, en teoria alguns deien, la pseudociència deia que el 21 de desembre s'acabaria el món, doncs evidentment ha fallat, no? Per això estem aquí. I de fet, mirant-ho, inclús sembla que ho van comptar malament, perquè parlaven d'uns cicles que originalment, si algú vol apuntar la data pel proper futur del món, és el final del món, és el 13 d'octubre de 4772. Si hi ha algú aquí per mirar-ho, endavant.
És a dir, que el càlcul hauria estat l'error de càlcul important.
Podria ser, sí.
No és que en tinguem dos de fi del món,
no,
Jordi,
sinó que... Els maies tenien un cicle de 7.885 anys, que era el seu univers, diguem-ne, s'havia de regenerar cada 7.800 i pico anys. I això tornarà a passar al 4772.
13 d'octubre de 4772, com diu el Jordi, si algú vol apuntar aquesta data a moda de curiositat.
És millor fer prediccions així, no? Així no falles.
A llarg termini no errarem. Per tant, el que els atorguem sobretot als maies és aquesta predicció de fenomen, Jordi, o no?
Exacte.
L'observació queda una mica com els xinesos, no?
Exacte.
Vam fer alguna cosa, però tampoc vam acabar de...
No vam fer cap gran
de fer grans descobriments.
Exacte.
Els àrabs hem de passar, evidentment, exacte, també per els àrabs.
Exacte. Llavors, ja ens anem acostant cap aquí. Els àrabs van saber aprofitar totes les cultures dels territoris que conquerien, van aconseguir agafar lo dels grecs a través de l'imperi bizantí, els científics, el saber científic dels perses, l'astronomia hindú, els números que avui utilitzem, doncs els van introduir ells provinent de la Índia, no? Van aconseguir, doncs, en un període de prosperitat i de calma, doncs, desenvolupar molt la ciència, no?
No va ser l'únic que van fer. De fet, els reconeixeríem també, Jordi, grans observatoris i figures.
Exacte. Alguns dels seus líders tenien cert interès en això de l'astronomia i van apadrinar a figures que els hi van construir observatoris per ells. una figura molt coneguda és un tal Al-Khwarizmi, que potser sona més per la paraula algoritme, que ve d'ells, que és l'inventor de l'àlgebra, això que fem tots a l'institut.
I això sí que ens ha arribat, exacte, sí als temps.
Sí que ens ha arribat. Van construir grans observatoris a Samarcanda, avui a el que és Uzbekistan. N'hi havia un amb un sextant de prop de 40 metres de diàmetre, que és gairebé un edifici, no?
És a dir, que això ja és molt important, eh? Estem parlant d'una dimensió considerable.
Exacte, de fet, van influir moltíssim, moltes de les estrelles i paraules que avui relacionem amb l'astronomia tenen noms àrabs. Estrelles com el de Baran, Rigel, Deneb, el Gol, l'estrella del dimoni, era una estrella que canviava el seu brillantor, i això avui sabem que és degut a que són no és una, sinó que són dos, una que passa per davant de l'altra. En aquell moment era l'estel del dimoni. Azimut, zènit, són paraules que venen dels àrabs.
No? Això en el món de l'astronomia, Jordi, és una forma de reconèixer els mèrits, eh? Posar noms a les estrelles, també.
Exacte.
I una curiositat dels àrabs.
Sí, m'ha fet gràcia aquesta curiositat. Tots tenim la imatge aquella dels àrabs donant voltes al voltant de la Meca, en aquella plaça tan plena de gent. Doncs a l'edifici del centre, que es diu la Kaaba, conté una pedra negra que és un meteorit. És un meteorit de 30 centímetres, que ja veu que la relació dels àrabs amb l'astronomia doncs continua avui en dia, no?
Marxem dels àrabs, Jordi, aquí a Espanya vam ser centre de l'astronomia a Europa en algun moment?
Clar, a Espanya, gràcies a tenir els àrabs aquí, doncs es va convertir en el gran connector de l'astronomia dels àrabs cap al reste d'Europa. O sigui, vam ser el gran centre de l'astronomia a Europa. Es van fer moltes traduccions dels tractats, de l'àrab al llatí, també des de Catalunya. De fet, aquí al monestir de Ripoll tenim gent que traduïa, i un molt conegut és Gerbert d'Urlac, que a més és conegut al nostre poble perquè hi ha una escola...
Que hi porta el seu nom.
Hi ha una escola que porta el seu nom. Llavors, això era un frare francès que va viatjar per Còrdoba, per Sevilla, i va traslladar tota la matemàtica i astronomia àrab per Europa. Va inventar tot tipus de coses, fins i tot va despertar sospites de bruixeria. Però li devia anar més o menys bé, li devien perdonar, perquè va arribar a ser papa amb el nom de Silvestre II a l'any 999, que precisament en aquella època, a punt del mil·lenni, devia ser una època molt interessant de l'edat mitja. No?
És a dir, si va arribar a ser papa, és que... Se li podien perdonar els pecats.
Exacte. I a més, a l'any 999, que ells sí que tenien verdader pànic al fi del món, no?
Doncs a Ripoll tenim també molta història, com veiem, lligada amb l'astronomia també. Marxem una mica ja cap al centre d'Espanya, Toledo, també va ser un important nucli de coneixement.
Exacte, a Toledo doncs els àrabs s'hi van establir i van muntar allà escoles, i un astrònom que es deia Azarquil va elaborar les tables toledanes, en castellà ho dic, que es van utilitzar per tota Europa. Després, amb la Reconquesta, Alfons X el Savi va muntar la Escuela de Traductores i va elaborar les tables alfonsines, que són tot un detall de maneres de càlcul astronòmic, que es van utilitzar per tota Europa durant centenars d'anys.
Ara aquestes taules, Jordi, les taules toledanes i les alfonsines, on s'amaguen?
Pues ho he intentat buscar, hi ha còpies per tota Europa en diferents museus, i de fet l'Escuela de Traductores es pot visitar a Toledo.
Com dèiem, van ser referència per tota Europa durant centenars d'anys, ara però ja no en fem ús, eh?
Exacte. Durant tota aquesta època de l'edat mitja continuem dominant les teories geocentristes, o sigui que la Terra és el centre de l'univers. Llavors, això dura 1000 anys fins al segle XV, que ja comencen alguns a qüestionar-ho. Un tal Nicolás de Cusa i potser un més famós, Leonardo da Vinci, ja comencen a dir que potser la Terra no és el centre de l'univers. Però això és el Renaixement.
La setmana que ve, la propera visita que ens faci el Jordi, crec que ja ens aportes fins i tot de què ens parlaràs.
Sí, ja el Renaixement és el gran salt, llavors ja entra Nicolás Copèrnic, que li dona el giro copernicano, li dona la volta i posa el sol en el centre, i comença l'etapa científica amb les grans estrelles, Galileo, Newton, etc. Per això, el següent capítol.
Doncs això serà el següent capítol del cicle d'història amb l'astronomia. Avui hem passat per l'edat mitjana, hem decidit, el Jordi ho ha decidit, de fet, que no volia fer aquest salt que a vegades es fa. Si fem una visita ràpida ara al lloc web de l'associació, Jordi, veiem que en data de 9 de maig arriba una xerrada d'astrografia planetària i del cel profund a càrrec del senyor Carles Tudela, membre d'Aster. Arribarà també el dissabte 11 de maig una nova col·laboració amb l'associació i astroamics a Rasos de Peguera, que sempre la Carme ens ho recomana i molt per anar a fer observacions. Perfecte. No sé si destaques alguna activitat, si com a soci valorem molt positivament que cada setmana, cada dijous, tinguem activitat, Jordi, per part de l'associació, que cada cop creix més també el nombre de socis.
Clar, realment aquesta associació, per estar a Sant Cugat, el nivell de socis i el nivell d'activitats que té realment és impressionant. Està gairebé per davant d'associacions de ciutats molt més grans i per tant doncs, n'hem d'estar orgullosos.
L'altre dia en parlàvem amb la Carme, no ho vam fer al programa, si fora d'antena, des del nomenament també com a presidenta honorífica per l'alcaldessa de la ciutat, Mercè Conesa, ha guanyat repercussió l'entitat, que ja en tenia, com dèiem, però els socis d'aquí i de fora tenen coneixement que aquí es fa una gran tasca, eh?
Exacte, aprofitem-ho, estem a poca distància de Barcelona, tenim el cel una mica més net, aprofitem-ho.
Una mica més.
Una mica més.
Jordi Serrano, gràcies per acompanyar-nos i fins la propera visita al programa.
Molt bé,
fins bon dia.
Adéu, bon dia.